10 i 41 minuts del matí. Hem de tenir temps com a mínim per abordar amb el que sigui una miqueta el que va donar de si la roda de premsa de presentació d'alguns dels punts del ple municipal del proper dilluns. La varen fer els portaveus de l'equip de govern, Armand Paco per part del Partit Socialista i Gavi Serrano per part d'Iniciativa per Catalunya Verds. El primer en intervenir, Armand Paco, el llistat més o menys dels punts de l'ordre del dia del proper ple, entre els quals hi ha doncs un text reforç del pla especial del Port d'Aigüedols, entre que es planteja, entre altres coses, la continuació d'alguns establiments, la renovació dels serveis i un nou passeig al nord del port fins a la Marina, o hi ha, per exemple, algunes qüestions relacionades amb aquesta Escola Universitària de les Arts, que segons sembla començaria ja a posar-se les obres en marxa a finals d'aquest any 2010, i altres aspectes del pressupost. Armand Paco.
La primera que jo m'agradaria destacar i que afecta parcialment els treballadors d'aquesta casa és el conveni d'aprovació entre l'Ajuntament de Sitges i l'empresa d'informació i comunicació ICBSAM. Aquest és un conveni que el que pretén és desplaçar una part del personal de l'Ajuntament a les dependències de Neàpolis pel tema de la televisió comarcal. Certament, en el procés que ja s'ha encetat d'intentar aglutinar esforços i recursos per centralitzar el que és la informació de la televisió de Maricel, doncs un dels passos que s'havia de donar era doncs que una part de la gent que treballa en la informació que fa referència a la comarca i en concret a l'Ajuntament de Sitges doncs pogués treballar en el mateix indret en el qual s'estan manipulant les notícies, per dir-ho d'alguna manera, no? Nosaltres generem, i ho diu el conveni, aproximadament un 20% de la informació que després surt en els mitjans de comunicació, surt a la televisió comarcal, i per tant es creia oportú i adequat doncs, que hi hagués un desplaçament del personal cap a l'indret en el qual s'estan treballant les notícies, que no és altra que Vilanova i la Geltrú, i en aquest cas l'edifici de Neàpolis. Per tant, el conveni que nosaltres signem té per objectiu fixar i regular els acords en què han arribat les dues parts i facilitar el procés de fusió de les televisions locals de Vilanova i Sitges en un sol centre de producció ubicat a Neàpolis, i aquesta fusió té com a finalitat que la gestió de la TDT encarregada pel Consorci Digital del Garraf, ofereixi un millor i més eficaç servei, en definitiva, de la televisió en l'àmbit comarcal. Evidentment, aquestes persones que nosaltres desplacem són 7 llocs de treball, són de retorn, o serien de retorn en el cas de que, diguem-ne, aquest servei, pel motiu que fos, en el futur no continués en endavant. La segona qüestió a la qual us vull fer comentari fa referència a la ratificació d'un acord de Junta de Govern en el qual ens adherim a una resolució aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 29 d'abril en relació a la renovació del compromís del món local amb l'Estatut de Catalunya. Certament, a nivell local podria presentar-se aquesta proposta com un tema menor, però pensem que és un tema important, donat a més la transcendència que va tenir sobretot la intervenció del president Montilla fa escassament 24-48 hores en el Senat, precisament defensant l'Estatut de Catalunya, precisament defensant la renovació del Tribunal Constitucional. Per tant, des d'aquí el que fem és ratificar per via plenària un acord de Junta de Govern que, com us he expressat anteriorment, té molta relació amb el compromís que les administracions locals, el món local, té amb l'Estatut d'Autonomia de Catalunya aprovat ja farà gairebé 4 anys. Per tant, és un, diguem-ne, un posicionament de suport i de recolzament a un plantejament o un seguit de plantejaments que hem vingut fent des de fa molt de temps, i és que no té sentit que una llei orgànica, a més votada per la ciutadania, sigui retallada més enllà del que sigui necessari per un tribunal que vull manifestar en aquests moments jo diria que no té tota la legalitat necessària perquè hi ha membres que haurien d'haver estat substituïts ja des de fa temps. En qualsevol cas, esperem que, sobretot com a conseqüència de les notícies que han aparegut darrerament, que sembla que hi ha un principi d'acord per la seva renovació entre els dos partits majoritaris, això arribi a bon port. Continuem. Hi ha un tema també interessant, important, que és l'aprovació del Pla Local de Joventut, d'acord? I de la sol·licitud d'una subvenció a la Generalitat de Catalunya. Ja sabeu que nosaltres fa temps que venim treballant certament amb unes dificultats paleses sobre tenir un pla de joventut en marxa. Aquest pla de joventut finalment l'aprovem de forma definitiva i a més demanem una subvenció. En definitiva, el que intentem amb aquest Pla Local de Joventut, i ja es va explicar per part de la regidora responsable, la senyoreta Elisabet Pérez, és, diguem-ne, tenir una eina de treball per intentar, i sempre ho posem d'aquesta manera, intentar acompanyar els joves a les problemàtiques que en aquests moments els estan afectant. Una part d'aquest Pla Local de Joventut evidentment es veurà reforçat amb la remodelació que farem d'un edifici que hi ha al parc del Rocà, d'acord? Que serà recuperat en part precisament per donar aixopluc o cabuda a aquest Pla Local de Joventut, és a dir, les polítiques que comporta el desenvolupament d'aquest pla de joventut i que difícilment es podrien fer si no tinguéssim un lloc centralitzat per poder atendre les necessitats i sobretot les polítiques que se'n derivin de l'aplicació del Pla Local de Joventut. I també relacionat amb la Regidoria de Salut Pública i Consum hem procedit a l'aprovació inicial d'un reglament municipal per la protecció dels animals i la convivència. Ja saben vostès que la relació entre els usuaris o les persones que tenen un animal de companyia i la resta de ciutadans no sempre és pacífica, no sempre és senzilla. També vostès saben que Catalunya està immersa en un debat que ha transcendit més enllà, que és el tema dels toros, de si hem de tenir o no corrides de toros, corrides de braus. I entremig de tot això hi ha un manament exprés i una llei que contempla la protecció dels animals. Bé, Sitges li calia tenir un reglament municipal per la protecció dels animals i la convivència, perquè està molt bé tenir animals, però els titulars dels mateixos o les persones que els tenen han de saber que necessitem un determinat comportament en relació a l'espai urbà, bàsicament, i en relació a la resta d'usuaris o de ciutadans que no tenen animals de companyia. El que més transcendència té, sobretot, és el tema dels gossos i el tema dels gats. Ja saben vostès que nosaltres ens hem preocupat des de fa molt de temps de tenir llocs adequats en el cas dels gats perquè puguin, diguem-ne, ser controlats, i en el cas dels animals de companyia, bàsicament els gossos, doncs tenim una política sobretot d'informació, de sensibilització i de recordatori, doncs, que els animals han de sortir al carrer amb unes determinades condicions i sobretot la salubritat com a conseqüència de tenir o de portar un animal pel carrer ha de ser responsabilitat del seu propietari. Continuem. Una altra qüestió diferent és el tema de l'aprovació de la resolució, perdó, de les al·legacions presentades, el pressupost i la plantilla i els llocs de treball. Ja saben vostès que nosaltres vam procedir a l'aprovació del pressupost i de la plantilla, que una vegada exposat al públic s'han presentat al·legacions. S'ha de dir que bàsicament per un sol sindicat. No hem trobat al·legacions per part de cap força política de l'oposició i que la resolem i per tant aprovem definitivament tant la plantilla com el pressupost municipal. De tot plegat, només comentar-los que el pressupost municipal va en la línia del que ja es va donar a conèixer la sessió específica de pressupost i de pla de sanejament. Per tant, un pressupost de contenció, un pressupost de reducció de la inversió pública com a conseqüència de la impossibilitat de demanar préstecs, però no per una disposició governativa que ha sortit darrerament, sinó perquè el propi pla de sanejament ja determinava que per intentar eixugar el dèficit que té el consistori, una de les mesures que havia de prendre és que en els propers 3 anys no hi hagués inversió municipal.
És el que ens comentava aquesta setmana l'alcalde Jordi Baiget, quan feia referència que les mesures de Zapatero, almenys en aquest aspecte, en l'entorn de la prohibició que els ajuntaments agafessin crèdits per inversió pública a Sitges. No caldria aplicar-la perquè ja s'havia entès que no, que això no estaria contemplat en el pla de sostenibilitat econòmica de cara al futur. Una altra cosa és la retallada que vindrà des de les autonomies i des de l'Estat també, perquè creu que autonomies i ajuntaments han de reduir la seva despesa i per tant hi haurà retallades també en aquest àmbit. Però això està per veure en l'apartat de preguntes, també les relacionades als dos periodistes amb l'aprovació del Pla Especial d'Aiguadols, l'Escola de les Arts i els aspectes del pressupost.
Amb el tema del Pla Especial hem de respectar l'estatu quo, és a dir, l'estatu quo de les residències que hi ha allà. L'estatu quo vol dir que allò són camarots per gent que en teoria està transitant al port, que allò forma part d'una concessió administrativa i que lògicament, donat que allò està sent ocupat com a vivenda habitual, el que nosaltres hem proposat a la Direcció General de Ports per un costat i al Ministeri de Medi Ambient a Madrid, la vessant que fa referència als ports espanyols, és que l'única manera o l'únic que se'ns acut per intentar que aquest procés de concessió i la seva finalització no pugui afectar a la residència o a l'habitatge dels que hi ha allà, és fer, en català no sé com es diu, un deslinde, un atermament, em penso que es diu. És a dir, separar del domini públic marítim terrestre la zona en la qual hi viu la gent de la resta d'instal·lacions que formen part del port. Aquest és un procés no fàcil, ja els hi dic, és un procés en el qual l'Ajuntament de Sitges, a través de la Secretaria General, ha contactat amb un despatx especialitzat precisament en aquestes qüestions. És un procés en el qual, i no vull que s'agafi com a exemple, Barcelona, per arreglar la Barceloneta, ha trigat més de 100 anys. Per tant, en el nostre cas tenim 8 anys per poder-lo arreglar. I l'única manera d'arreglar-ho és que, insisteixo, aquesta part doncs no formi part del domini públic marítim terrestre, formi part de la zona urbana de Sitges, i lògicament a partir d'aquí podrem enfocar la qüestió de la gent que viu allà d'una manera diferent. Si no ho fem així, cal dir, i ja ho saben els usuaris d'aquestes vivendes o d'aquestes residències, que quan finalitzi la concessió, en principi la previsió que té la llei de costes i la previsió que té la llei de ports és que allò desapareix o es transforma en locals comercials. Per tant, tenim tots plegats un pla, l'administració local, l'administració autonòmica i l'administració regional de l'Estat, per trobar una solució a aquesta problemàtica. Tot i que cal dir que aquelles persones que van donar uns diners per anar a viure sabien que allò era una concessió administrativa. Per tant, la gaudeixes durant una sèrie d'anys, però després te la poden retirar o simplement li poden donar una altra.
Dues qüestions sobre el tema de la Universitat de les Arts. Entenc que aquesta gent ja ha triat definitivament Sitges perquè s'havia dit en algun moment que estaven mirant diverses localitzacions, una d'elles era Sitges, i que Sitges, per tant, doncs, se'ls oferia oportunitats. Entenem que el procés que feia aquesta gent ja ha acabat i diguem, ja està obert a Sitges.
Sí, jo crec que la discussió està tancada. Sí, jo crec que l'empresa ha decidit que sigui Sitges la ubicació de la nova universitat, que en aquest moment ja hi ha una primera maqueta de la universitat, per tant ja tenim un element físic per veure com es tirarà endavant aquesta universitat, i ara falta doncs, acabar els últims tràmits, no, per el tema de que pugui ser el tirar-se endavant definitivament.
Quina empresa és?
Què?
L'empresa que és...
Sí, la tenim aquí a Sursur, us ho buscaré. ABAC Management va ser la que va fer la proposta, però al final es va concretar...
Per tant, es crea una empresa per aglutinar els diferents inversors. O sigui, estem parlant d'una inversió de 20 milions d'euros, no?, aproximadament, i això fa que són diferents inversors, d'alguns d'Espanya, altres fora d'Espanya, que seran els que tiraran endavant aquesta empresa.
Hi hauria una previsió de temps? De quan pot trigar tot això?
Pues, jo crec que comencen, la voluntat de la universitat és poder començar a partir de setembre d'aquest any en alguns cursos, diríem, especialitzats al centre de disseny. Per tant, des de gener hi ha una persona de la universitat que està treballant, que era l'antic director de la LIPA, que és la universitat que hi ha a Liverpool, no? Entonces el director durant 10 anys de la LIPA, que del mes de gener està visquent a Sitges, i el que està fent és preparar els plans d'estudis, preparar l'homologació d'aquestes carreres amb l'homologació, amb les carreres catalanes i espanyoles, i està treballant tot el tema de la formació per a aquesta universitat. Però la voluntat és que a partir del curs vinent pugui haver-hi alguns cursos especialitzats o algun màster que pogués començar a visualitzar la VIPA aquí a Sitges.
És només una previsió, pot ser que això no pot ser al setembre, que quedi molt clar, que sigui a finals d'any o bé allargar-se.
Aquesta és la voluntat. Aquesta és la voluntat.
L'empresa, si no recordo malament, és Moncau?
No, però Moncau és una part, que són els que han liderat el projecte, però s'ha creat una empresa aglutinadora d'altres inversors.
L'empresa que s'ha presentat i que ha estat adjudicada aproximadament es diu Promoció d'Escola Societat Limitada. I en relació a la posta en marxa del centre, evidentment, hi ha processos urbanístics que encara s'han de tancar. El més important dels processos urbanístics, un dels més importants era la disponibilitat del sòl, que com ja els he comentat, abans de l'acte de ple l'havien de tenir, i això s'ha produït fins i tot al llarg d'aquesta setmana. Jo hi vaig signar de manera voluntària fins i tot convenis de sessió anticipada de sòl. La segona és que en el mes de juliol, abans de tancar el mes de juliol, s'ha d'haver presentat el projecte d'urbanització, que és una condició sine qua non per poder tirar endavant el tema de la universitat. La tercera és procedir a la reparcel·lació de la zona en la qual ha sigut objecte de cessió el sòl per a dotacions públiques. I lògicament, entremig, l'Ajuntament ha de valorar el projecte d'urbanització, fer les esmenes que correspongui i aprovar-lo definitivament. Amb el projecte d'urbanització aprovat, lògicament, estem en disposició, o s'està en disposició, de fer de manera simultània dues coses. La part de l'urbanització que toca la universitat i la construcció pròpia de la universitat. D'acord? Quan passarà això? Home, creiem que pels terminis que aquestes coses necessiten, aquest any 2010 podria començar a moure's alguna pedra. No? Si no és el 2010, seria el primer trimestre del 2011. Ara, sobre el procés de construcció, és un edifici important, en quatre unitats, relacionades amb un nucli central, doncs jo crec que entre 12 i 18 mesos de construcció del centre necessitaran segur. Per tant, vagin vostè sumant. Què vol dir això? 2011, 2012, 2013, no ho sé, no els hi puc dir. Ara sí que és cert que hi ha una possibilitat d'intentar avançar el procés de l'ensenyament en un altre indret.
És el projecte de l'Escola Universitària de les Arts, d'aquesta escola que ve des d'uns promotors externs que representen a l'escola de Liverpool de Paul McCartney. Doncs bé, tot més o menys encarant-se de cara a finals d'aquest any perquè es pugui començar d'alguna forma a desenvolupar aquest projecte ja d'una manera física. En Gavi Serrano i Armand Paco així ho comentaven en la roda de premsa que tenia lloc ahir per presentar alguns dels punts del ple municipal del proper dilluns. Tindrem ocasió de parlar-ne la setmana que ve, com no. Dilluns hi ha ple, en 5 minuts tornem, parlarem de la Trinitat, de l'adequació de la zona de les barbacoes a la normativa i de l'esforç que suposarà des d'un punt de vista econòmic tirar aquest projecte endavant, però d'aquí uns moments en parlarem. I en aquesta tercera hora, ahir el director tècnic de l'Escola de Futbol, Fernando Molinos, de la Unió Esportiva Sitges, Ernest Serra, compartia tertúlia amb la gent de Pilotes Fora. Tornem de seguida.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.